Hola, què tal? Bon dia. Què tal? Avui diumenge, dia fantàstic. Tots descansem, tots hem anat a missa i després dediquem una estona a la cultura. I aquesta vegada la dedicarem a Mariano Sánchez Soler, que ens ha fet un estudi fabulós sobre la família Franco S.A., els negocis i privilegis de la saga de l'últim dictador d'Occident. Ha fet una obra fantàstica, sobradament, diria, documentada, molt documentada, vull dir, no he dit una sola mentida, perquè es pot comprovar tot, i com cada setmana li farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, Mariano, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Doncs vinga, comencem. Característiques de la nostra raça. Els espanyols som una raça?
No.
Vale.
Som mediterranis, no? Som una barreja, no?, de races, no?
Tu quina posaries la fetge exacta de l'ocàs?
De l'ocàs?
Sí, en parles tu de la plana 13.
Jo pense que el dia que em toque a mi, no?
Ah, vaja. Sí. Franco, l'home més legitimat del món. A mi em costa de creure-ho, això. En què et bases per dir això?
Home, perquè l'home va ser un dictador de 40 anys manant, i això en un poder absolut, i clar, això dona totes les possibilitats, no?
Franco fa lo incomparable. Explica això amb dues paraules, perquè vamos.
Sí, però això és un text que va escriure Jiménez Caballero, el que era escritor, que era franquista, i va dir que el fa lo incomparable, va escriure això, eh?
Vaja, però només va tenir una filla. No...
Ho té que interpretar com vulga la frase, no?
Franco, les seves propietats i la seva fortuna sempre han estat intocables. Això és veritat? No els hi han embargat res, no els hi han demanat responsabilitats pecuniàries, bueno, ni civils ni penals, evidentment, i molt menys pecuniàries. Com és això?
Intocables, totalment. Perquè no li han tocat les propietats, però és que tampoc els papers que tenia, papers oficials, papers de cap de l'Estat, que va quedar-se-lo a la família com si fos seu.
Oh, ja. I escultures, i pintures, i mil coses.
Clar, és que són 40 anys de poder absolut, això vol dir que de compra, d'organitzar negocis, de fer un tràfic d'influències únic, no? I clar, el que passa que no s'ha fet res.
Yeah.
No s'ha investigat, no s'ha fet res. S'ha deixat a la família viure. Jo sempre he pensat que era un despreu de la transició, no? Un preu més de la transició.
Franco, home de costums taciturnes. Què ens vols dir amb això?
Home, un home de costums, va ser un general africanista, quarteler, així... I clar, el tio, pues, que sàpiga, no bevia, no li agradaven les dones i tenia una vida regular, això vol dir, no? I que, a més, era una persona que misteriosa, no? Ningú sabia exactament el que pensava, si és que pensava.
Conèixer la filla de Franco amb un tontodromo, tu, això és divertidíssim, el
tontodromo. Sí, això és una manera de parlar, no? Eren els bars i cafeteries de Madrid, de la zona del barri de Salamanca, de la zona esta que ara se manifesten tant, no?
Sí.
I això es deia tontodromo perquè anava la gent, les fills de classe mitjana, senyorets,
yeah.
I anaven ahí a tontellar, no?
Existia la corte del Pardo?
Sí, clar que sí. Tu pensa que el Palau del Pardo va ser el centre del poder polític i el poder personal de Franco, i també és el centre dels negocis. Entonces, els negocis estaven al voltant de la gent que estava en Franco, no? El secretari Sánchez Sancho, l'altre secretari Enrique Polo, la gent anava a fer negocis. Era una corte.
Exòtica i forçosa.
Mora i tot,
Ja.
Yeah. Que...
Aquí parles també d'exòtica i forçosa qüestació popular per regalar el Pazo de Meirás. Necessitava ser una mica curt, no?, per regalar-li un Pazo amb aquell senyor i pagar-lo damunt.
Això va ser una qüestació obligatòria que van fer l'any 38, encara estaven en la guerra civil, i que va fer-lo un grapat d'empresaris i de polítics, i van donar-li la forma de qüestació perquè van llevar-li diners als salaris dels funcionaris, i van fer obligatòriament en ajuntaments, pues, que tenien que donar diners i tal. I van donar-li la forma d'un regal dels paisanos de Franco a Franco, no? Però va ser una com se feien les coses aleshores.
Costa veure la família Franco llegir llibres del Ruedo Ibérico.
Com? No t'he sentit bé.
Que costa veure la família Franco llegint llibres del Ruedo Ibérico.
Ah, costa molt, clar. No, bueno, jo crec que costa molt que llisquen, no? Poder la família Franco llegint, no? Sí, és que evidentment l'oposició era molt forta, el que passa que Franco sí que es llegia el que publicaven en París, perquè clar, d'alguna manera sí que era el que deien d'ell, no? Ells van fer llibres molt salvatges i molt que són clàssics.
Sí, els conec.
Negre, no? Inclús.
I curiosa tòmbola heràldica, què ens vols dir amb això?
Perquè van convertir, o sigui, van repartir-se els títols segons anava la cosa, no? Tu pensa que és que a un li tocava, a un altre i tal. Clar, vam, tenim en compte que és el senyorio de Meiràs, el ducat de Franco. Després estava el marquès de Villaverde, que també tenia un altre títol. O sigui, que és una mena de repartiment, no?
Bueno, el Villaverde no era gran cosa, però permetia que la nena fos marquesa. Això...
Sí, però va ser marquès definitivament, inclús després de la boda, eh? Perquè quan l'any 54 van casar-se encara no estava el títol, no estava totalment otorgat, no? Yeah. Eren títols que eren de la mare del marquès, és la que va a, diguem-ne, repartir títols perquè tenia dret, no sé, d'aquestes coses de l'heràldica, no? I va repartir entre el seu fill, no?
Villaverde pagando deudas de bares, inició su camino al pardo. Tan fotut anava de peles aquest que no es podia pagar les cerveses o els cubates?
Bueno, és que no eren molt poderosos. A veure qui se posava a demanar que pagaren, no? És que era el franquisme era un poder personal, no? I polític, però des d'un dictador omnipotent, no?
Primer ganadero d'Espanya. Tants caps de bestiar tenien?
Bueno, no, però ja saps que era el primer de tot, no? No tenien tant, però era sempre esa manera de ser el primer en tot, no? Que era la propaganda del franquisme sempre donava ese tipus de una propaganda organitzada, no? Una gran propaganda.
Francis Franco supo convertir Valdefuentes en dinero fresco. Carai, l'hauríem de llogar tots, aquest paio, no?
Sí, és que, clar, el que feia era, no sé, alquilar, no? Les propietats que tenia, la propietat per a fer pel·lícules, per a rodar pel·lícules, per a... En fi,
yeah.
Necessitava cash, no? Diners de butxaca, no? I sí, el va fer durant una temporada. Després ja, com no funcionava el negoci, va tornar al control de la mare i del pare, no?
Marquès de Vespa Verde.
Sí. Sí, això és un acudit d'això que feien perquè va estar involucrat el marquès en un cas de corrupció d'importació de vespes quan en aquest moment estava funcionant, estava començant la indústria Volvo-Taco, tot aquest tipus Montesa, de ciclomotors, de motos espanyoles, però ell va funcionar en un escàndol i li deien de broma el marquès de Vespa Verde. També deien que Villaverde significa, l'acròstico, Villaverde passa sin pagar aduanes.
Sí, sí, sí. Virrey de Andalucía, Domingo Solís Ruiz, hermano de José, ¿no?
Sí, bueno, Domingo Solís, que va a estar a la presó y va a ser condenat, ¿no? Pero un escándalo de la Suteco, ¿no? De tot el tinglat de l'oli de Jaén, ¿no?
Sí.
I sí, sí, ell era, perquè, clar, eren les cooperatives, ¿no? Era l'home, el virrey de les cooperatives agràries, ¿no?
Se sap que la Gestapo va estar a Barcelona, però a Madrid, a mi em sembla que no, perquè tenir prohibida l'entrada dels coplòvits, els coplòvits es movien com volien a Madrid i eren jueus d'origen turc.
Sí, no, això no havia problema, eh? Tu pensa que Ernesto Coplòvits comença la seva fortuna vinculat a un tema de les trapes de l'alumbrat,
sí.
L'alumbrat de Madrid. O sigui, va començar associat a un regidor de l'Ajuntament, que era el encarregat de totes les infraestructures.
Una subasta demasiado discreta, Cornide, y el traspaso a Carmen Polo.
Sí, això és molt senzill. Era un edifici públic i van fer una subhasta, que van posar un paperet darrere d'una porta en l'Ajuntament i van convocar a la subhasta el dia 1 d'agost. Un 1 d'agost que no hi ha ningú. I van aconseguir, van comprar-li, van aconseguir la propietat per a regalar-se-la a Franco directament, a la dona, a la Carmen Polo, pagant menys del preu d'eixida.
Ja. Yeah. Gil Robles con los Franco, aunque fuera a través de los Marc. El Gil Robles se'm fa difícil veure amb els Franco, encara que, clar, ell era de dretes, no?
Sí, bueno, pues Gil Robles no es que estava, no estava, ell era l'home de la seda durant la Guerra Civil, però, clar, ell no tenia relació. Ell va ser el advocat acusador de Nicolás Franco en el caso Rease, el cas de l'oli de Redondela, i ell era un home molt crític en la família, no?
Yeah.
Molt crític.
A l'hermano del caudillo no se le molesta. El Nicolás es veu que era també una mena de subdeu o una cosa així, no?
Sí, ell era l'amo. Era el germà major del dictador, havia participat decisivament durant la guerra i els primers anys en l'entronament de Franco, i ell, esa frase és perquè tenia una deuda en Ramon Rato, el pare de Rodrigo Rato, de molt poc de diner, no sé si era 8 milions de pessetes, i clar, Rato volia cobrar. Com a conseqüència de tractar de cobrar, van fer-li una auditoria d'esta d'Hisenda i va entrar a la presó perquè no havia declarat per fraude. No? I, clar, quan va intentar cobrar, al germà del caudillo no se li molesta
per 8 milions de peles.
Era el poder.
Era el poder. Per què l'agilitat catastral de doña Pilar?
Perquè una parcel·la que era del Banc Central i de dos o tres propietats, un estafador va fer una nova, com diríem, una nova linde, va registrar-lo com a propietat d'ells, i clar, aquest terreny no era d'ells, no era de Pilar Franco. No? El que passa que, clar, va començar tot el litigi, tot el rotllo, i al final va cobrar milions per la venda o per la indemnització, no? L'elasticitat catastral, o sigui, el catastro al seu servei.
Ja, ja. José Melià és igual al milagro espanyol? Josep Melià és igual al milagro espanyol?
Josep Melià és un empresari que sí, jo crec que és un empresari que sí que simbolitza aquest moment, no? El tema del turisme, el tema dels hotels, no? La xarxa que va muntar, vinculat totalment a la família, vinculat totalment al clan del Pardo. En el seu consell d'administració estava Sanchís, per exemple, que era el secretari particular de Franco, no? En nom de la família.
Eduardo Barreiros és igual a un gegant d'arcella, d'argila?
No, jo crec que no. Jo crec que va ser un home molt emprendedor, molt vinculat a la dictadura i al dictador, però que després, clar, va canviar, el capitalisme va canviar moltíssim, no?, en el desenvolupament a partir dels anys 60, i jo crec que ell va els negocis, va començar a comprar, ampliar el seu, i va caure per això, no? Va tindre massa... Però, bueno, és un home molt interessant, no?, perquè el tema de l'automoció és fonamental, no? Ell és una peça... Després va anar-se a Cuba i va treballar per a Fidel.
Sí, sí.
Alguna virtut tenia.
Bueno, ja té... Hugh Thomas li dedica un llibre. Sofico, no, jo no hi he entès mai perquè Franco no va fer res amb els estafats de Sofico.
No va fer res. Primer perquè Sofico va vindre molt lluny, ja era en el tardofranquisme quasi, no? Després perquè tenia un membre de la seva casa militar ficat en l'empresa, que el clan del Pardo participava. O sigui, que una vinculació era gent molt important, generals de la reserva i gent així, no?
El gran negoci del Franco va ser la Guerra Civil?
El gran negoci de Franco va ser la Guerra Civil, sí. I va ser, a més, els 40 anys, no?, de dictadura. El poder com a... tindre el poder, ser tot poderós és el que ell volia, no? Ell no necessitava més, era tot, ho tenia tot.
Caiguda ho vaig entendre, desmemòria per què? Ho dius a la plana 155, caïda lo entendí, desmemòria per què?
Desmemòria, dius? Home, sí. Perquè s'ha deixat passar tot, no? No s'ha volgut investigar, no s'ha volgut posar ordre, no? I s'ha inventat una història que ara, per exemple, estan tornant a repetir les mateixes mentides i les mateixes inexactituds com si fossin veritat.
El marquès està més disposat a ser més franquista que el Franco?
No, jo crec que era... No, jo crec que no. Directament era gent que va tota la seva fortuna, tot el seu ressò, no? La seva brillantesa social va ser guanyada perquè era el gendre, no? Villaverde, no?
El marquès de Villaverde havia cobrat diverses vegades. Es veu que s'havia liat a garrotades més d'un cop amb algun bar, no?
Bueno, el marquès de Villaverde tenia el don de l'ubiquitat, no? Podia estar en molts llocs al mateix temps. Ell ocupava, per exemple, 8 càrrecs de la medicina pública al mateix temps. Ell estava en 25 consells d'administració. En alguns era el president. Tenia una capacitat per a fer negoci, o la gent anava a ell per a posar-lo ahí i que fora la porta, no?, que obria els negocis totals, no?
No, bueno, el tenien més com a passaport per anar a l'administració, segurament.
Exactament, passaporte, i a més, bueno, és que, clar, és que en l'entramat d'empreses de la família o del clan del Pardo, hi ha empreses de tot tipus, hi ha des d'empreses de siderúrgia, no?, grans empreses, a empreses instrumentals en les que amagaven les seues fortunes, no? O sigui, hi ha de tot.
La canonització de Franco, això és que em sembla quasi un insult, no?
Bueno, tenim gent... en fi, és que la imbecilitat és així.
Francis va acabar la carrera de medicina. Bueno, però la va acabar bé, no, dius?
Sí, no, era bo.
Era bon estudiant.
Segons sembla, era un professional bo. No tan important com van voler mostrar-lo, perquè era exemplar, no? Tot el que era de Franco i de la família era un exemple a seguir, no? Com la família de Nazaret, no? O sigui, una cosa al·lucinant. Però com metge no estava qüestionat, eh?
Anna Obregón evita citar la seva antiga parella, Francis. Aquesta havia sigut nòvia d'ell?
Sí, va ser nòvia, sí. Sí, és que entre els xics... tu pensa que els pares eren gent de l'Opus, eren gent de la construcció, d'empreses de la construcció, i estaven molt vinculats a la família Franco, també, els pares d'ella, no? Entonces, que esa relació és de tontòdromo, no?, com dèiem abans, no? Lògica.
Francis servint copes i fent bocadillos en el xiringuito. Em costa una mica de creure.
Sí, els negocis que ve. Però això ja és durant la transició. Ja és al final del 70, no? Sí, però un negoci que va muntar a Marbella. Un xiringuito. Era un home, un xic, un home que feia negocis de tot tipus, no? Perquè, clar, ell no tenia el diner el tenia sa mare i son pare, no?
Desobediència al mandat judicial del marquès i no passava res.
Sí, ja.
Perquè no proven ara a fer-ho.
Així és.
La desmitificació ja existia en molts caps. És cert, això?
Ells que tenien?
La desmitificació de tota aquesta família ja existia en moltes cabezes, ho dius tu.
Clar, és que el problema està en que hi havia molts interessos econòmics, polítics, que després de gent que ha fet carrera en democràcia i ha sigut directors dels moviments de la transició, no? I clar, el que passa és que era una manxa d'oli molt ampla, no?
Yeah.
I de fet tot un entramat econòmic i d'interessos de diners estava al voltant de la família. Clar, si tu toques una part, inevitablement isquen noms vinculats, no? que volen no estar, ¿no? Con noms d'estos que són tan tan meravellosos, ¿no? Tan increïbles, pues a lo mejor esos cognoms estan vinculats a la família més de lo que la gent sap.
Franco casi un general romano, carai tu.
Sí, però això era és un article, eso es una definició que va fer este Altares, Pedro Altares, que era un periodista molt important.
Sí, me'n recordo.
Editor de Triunfo, que deia que era una crítica de no s'està estudiant en les escoles qui era Franco, no s'està estudiant que la guerra, la posguerra i el franquisme en les escoles, i al final per a la gent, per als xics, serà com un general romà.
La glòria de resultar intocable, això ho diu Calleja. Ah,
exactament.
Se'n fan difícils els drets, los derechos alcanzados por el doctor Martínez, vol dir-ho. A mi, des de luego, se'n fan dificilíssim tot el que li han fet amb aquest paio, tu.
Clar, però és que la impunitat, és que el poder, clar, nosaltres no podem entendre des d'un punt de vista de la nostra societat actual com funcionava tot en ese món, en esa societat, no? Com funcionava?
Ja, ja.
Com funcionava i com s'utilitzava el poder i com vivien, no? No se sap.
Costa veure una immensa dedicació a la professió de Martínez Bordiu, no?
Sí, bueno, sí. La veritat és que ocupava molts puestos, tenia una activitat econòmica molt important, i ell es dedicava a la medicina, però clar, era el gendre del dictador. Això era molt important, era l'única família que tenia, perquè realment una única filla, clar, era la família, no? Central, no?
Ells parlen de, bueno, en la desmitificació es parla més aviat de l'enveja que tenien en la família, no?
Clar.
L'enveja o la ràbia, en aquest cas.
Clar, exacte.
Exèrcit que complia la voluntat de la nació, seria la d'ell, no, vols dir?
Clar, evidentment, és que la nació era ell. Tu pensa que el poder, tot el poder estava en les seues mans, ell va crear un aparat d'estat, les cortes, i ell decidia tot, era l'home, tot estava al seu abast.
La Fundació Francisco Franco no tiene políticos. Bueno, és que em sembla que polítics estaven prohibits a tot arreu aleshores.
Bueno, no paran de fer política. Ja l'hem vist ara en el tema este del Valle de los Caídos. No paran de fer política, fan política a lo bestia.
I després una altra cosa, a mi se'm fa dificilíssim legitimar el cop d'estat del 36. Digue'm tu com es legitima un cop d'estat.
Això és permanent. Justificar, no justificar, sinó ensalçar, engrandecer el cop, no? I la guerra, i després el franquisme, clar.
Confiar massa en la retòrica pot crear espejismes.
Clar, exactament.
Orden Suprema de Jesucristo.
Són innocents.
Com?
I clar, la retòrica, al final, les idees senzilles són les que queden, no? Les més brutes són les que queden en el cap de la gent, no?
Molt bé. Llavors, Ordre Suprema de Jesucrist, que firmava penes de mort a diaris, sembla una burla tot això.
Sí, però més de 2.000, eh?
Oh, ja.
Vades, eh? O sigui, més de 2.000 firmes, sí.
Franco ha estat sempre en la memòria de tot el país?
Ja veurem. Jo he tractat en el llibre de contar la veritat i contar-la d'una manera clara, no? Però, clar, la gent, el país, la gent té que decidir, no?
Bueno, i ara per acabar, no parles de l'atemptat de Franco en el Rolls Royce?
No parlo perquè, clar, jo m'he centrat en el que és el negoci, l'ús del poder, no parlo de més que no siga... Home, el llibre segueix un relat històric i cronològic, no?
No, és boníssim.
Jo m'he centrat en el que no s'ha contat, no?
Bueno, doncs fins aquí. És una obra fantàstica sobre, sobre qui va dominar el país amb mà de ferro i de la fortuna aconseguida per només ser família d'ell.
Clar, i... la gent pensa que la fortuna és el diners de l'herència, de Franco, i la fortuna és el diners que van amassar les grans, les milions, propietats, edificis, que van amassar durant la dictadura. Els negocis que van fer, la compra de finques, la venda de finques, o sigui, durant la dictadura, això és la fortuna.
Bueno, doncs fins aquí, ser familiar d'ell...
Home, era un...
Era, vamos, era un seguro de vida.
Això ja s'obria totes les portes,
Us recomano que llegiu La família Franco S.A. de Mariano Sánchez Soler, Editorial Roca, és fantàstica.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.